Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Juventí Balcells. La venda d'armes ha crescut els darrers anys malgrat la pandèmia. Ho denuncia la Fundació Fundipau. N'ha parlat el seu director Jordi Armadans a l'Estel Migdia.
Tenint en compte aquesta contracció de l'economia i aquesta reducció de vendes i compres i producció i serveis, que malgrat tot això la venda d'armes i sistemes militars s'hagi incrementat 1,3%, home, doncs realment és molt rellevant. Doncs malgrat tot, tota l'activitat armamentística doncs es va incrementar. Per tant, certament, vol dir que aquesta fortalesa, aquesta salut de ferro de l'economia armamentística realment és molt bèstia, és molt forta.
Armadans ha explicat que tot plegat es deu a que les guerres no s'aturen ni en plena pandèmia sanitària mundial, malgrat les demandes per fer-ho. A més, ha denunciat una por i un odi creixent cap a l'enemic extern que alguns polítics fan engreixar per fer engreixar aquest sector que s'aprofita de la por. I els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han nomenat aquest dimarts la vicepresidenta primera i ministra d'Economia del govern espanyol, Nadia Calviño, per presidir el Comitè Monetari i Financer Internacional, l'òrgan que assessora el Fons Monetari Internacional. Calviño aspira a succeir la sueca Magdalena Andersson. D'aquesta manera seria la primera ministra espanyola i segona dona que presideix aquesta institució. I l'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties avalen barrejar vacunes contra la Covid-19. Els dos organismes sanitaris europeus han conclòs que l'anomenada vacunació heterogènia provoca una resposta immunitària reforçada i defensen que pot oferir flexibilitat en les opcions de vacunació. També ajudaria a reduir l'impacte en la campanya de vacunació si un vaccí no està disponible per alguna raó. El govern ha demanat allargar l'ús del passaport Covid 15 dies més, però de moment no preveu aplicar noves restriccions. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patricia Plaja, que també ha explicat que Catalunya no viu una situació pitjor és gràcies a la vacunació. I també, atenció, perquè les properes hores Mossos i policies locals es coordinaran per reforçar les inspeccions aleatòries per garantir el compliment del certificat Covid als recintes on ara és obligatori presentar-lo. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres el pla Vencat per fortes ventades al centre i sud del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi passarà entre la matinada de dimecres i dijous al matí i, sobretot, durant el matí i la tarda de dimecres. Aquesta previsió impacta de ple a l'operació tornada del pont i per això demanen extremar la precaució en la conducció. A més, es demana evitar perills en les activitats a l'aire lliure i en l'àmbit urbà ser prudents amb la possible caiguda d'elements estructurals o altres objectes penjats a les façanes. També s'ha posat en prealerta el pla Neucat per fortes nevades a la Vall d'Aran i el Procicat per un onatge intens al Barcelonès, al Garraf i al Baix Llobregat. El Departament d'Acció Climàtica ha anunciat que destinarà 1 milió d'euros en ajuts a l'explotació agrària d'olivera afectada pel temporal Filomena al gener del 2021. Les ajudes plantejades pel govern volen compensar l'esforç dels recintes agraris que van patir una afectació superior al 30% dels arbres. Alhora, aquest mateix dimarts, el Consell de Ministres ha aprovat un acord que comporta l'aportació estatal de 800.000 euros per pal·liar els danys de la borrasca Filomena a Catalunya. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquesta tarda, 6:45, el Baxi Manresa visita la pista de l'Estal Ostrou de Polònia per disputar una nova jornada de la Champions League de bàsquet. Els de Manresa ja s'han assegurat la primera posició i a falta de dues jornades ja estan classificats per la següent ronda. Tot i així, el seu objectiu és arribar invictes. Arriben al partit amb la moral ben alta després de guanyar l'últim moment, l'última jornada de Lliga davant el Tenerife. A l'última trobada entre aquests dos equips, els polonesos van fer suar els vegencs, on van acabar guanyant per 81 a 76. I el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, s'ha pronunciat sobre la polèmica entre els Estats Units i la Xina de boicotejar els Jocs Olímpics d'hivern. Bach assegura que els Jocs Olímpics no poden resoldre els problemes que els polítics no hagin pogut arreglar i esperar que sigui així és una expectativa completament exagerada, diu. En una entrevista la setmana passada també va insistir en que el COI ha de ser completament neutral per representar totes les nacions que hi participen i respectar la universalitat. La polèmica ve donada arrel que el govern nord-americà anuncies dilluns que no enviaria cap representant diplomàtic a la cita olímpica en protesta als abusos dels drets humans a una regió del país. Per part de la Xina ho consideren una ofensa i una manipulació a l'esperit olímpic.
Gràcies, Pau. Estarem pendents d'aquesta polèmica. Més informació d'aquí una hora. Ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín, que entrevistant a Tània Verge, consellera d'Igualtat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Ara que el dion.
Ramon Bessa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 5 minuts, aquí estem, això és Ràdio Estel, tot anirà bé. I amb nosaltres, ho anunciàvem just abans d'arribar a les notícies, la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya, Tania Verge. Com està, consellera? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com es presenta el Nadal?
Doncs tranquil. Amb tota la situació farem vacances, diguéssim, uns pocs dies amb la família i poca cosa més.
Imagino que ganes, no? Perquè venim de setmanes intenses, no? Per totes les persones que formen el govern de Catalunya. Per tant, uns dies de pausa són necessaris, no?
Per uns dies sempre està bé. No seran gaires, però els aprofitarem.
Està molt bé. Consellera, li explicava abans de començar el programa, ho hem dit també a la nostra hora anterior, és fantàstic que finalment a Catalunya hi hagi una conselleria com la que vostè encapçala, Igualtat i Feminismes, no? Que es diu molt ràpid. Però jo tinc la sensació que a vostè li ha caigut una cartera al damunt d'aquelles de molt de pes i amb una dificultat extrema, no?
És una oportunitat molt bona poder construir des de zero aquest departament que posa la societat davant el mirall. Si existeix, si s'ha decidit crear, és perquè les desigualtats, les discriminacions i les violències que encara existeixen són múltiples i ho són per moltíssimes persones, en el cas de les dones, en el cas de les persones racialitzades o les persones migrades, en el cas de les persones LGTBI, les persones amb discapacitat, les persones grans, no? Pensem en el conjunt de discriminacions que afrontem en el dia a dia. I poder trenar aquesta conselleria amb les estructures existents i d'altres de nova creació és un objectiu molt, molt potent i, a més, en el marc de la transformació feminista que es marca aquest govern. Per tant, no és només tenir una conselleria, sinó tenir una conselleria amb un mandat molt concret per poder fer aquest treball transversal amb el conjunt de departaments.
M'imagino el primer dia al seu despatx, amb totes aquestes coses que vostè acaba de dir, la sensació deu ser per on començo, no?
Sí, és un llistat enorme de tasques que teníem en ment. Tenim les coordenades molt clares. Sempre diem, les lleis d'igualtat no són recomanacions, són lleis. I, per tant, aquesta és una de les missions fonamentals de la conselleria, dotar-les de ple contingut, que tinguin tota la seva màxima potència i que en el seu desplegament no hi hagi només una sola conselleria, sinó que el conjunt de departaments de la Generalitat, des de la seva acció quotidiana, des dels seus programes, les seves polítiques, estiguin apostant per aquestes polítiques d'igualtat, com de fet els pressupostos també ho reflecteixen.
És que un govern feminista no ho pot ser només des d'una conselleria, no? O introdueixes el feminisme de manera transversal o ens quedem amb una simple declaració d'intencions, no?
Exacte. Les polítiques d'igualtat són totes transversals. Estiguem parlant de les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació, les polítiques per erradicar la violència masclista i, per tant, cadascun dels departaments té unes funcions específiques i, sobretot, ens hem de coordinar molt bé perquè aquestes polítiques siguin desplegades amb tota la seva eficàcia.
La paraula és igualtat, no? En el moment en què tots entenem que som iguals, bona part de la resta queda en un segon terme, no?
De fet, nosaltres posem molt de valor en la paraula llibertat. Mm-hmm. Sempre diem, sense igualtat no hi ha llibertat. Perquè és, de fet, quan tenim condicions materials cobertes, quan tenim reconeixement, quan se'ns permet ser qui som, sense discriminacions, sense aquestes violències, és quan podem exercir en plenitud la nostra llibertat. Per tant, igualtat i llibertat són dues cares de la mateixa moneda.
Seguríssim. Avui mateix hem presentat la Llei Catalana contra el Racisme. S'ha aprovat aquest migdia aquesta memòria preliminar. Volen erradicar les múltiples formes de desigualtat, discriminació i violència étnico-racial que afecten les persones racialitzades i o migrants a Catalunya. Ho he llegit literalment per no equivocar-me. Es llegeix molt ràpid, però és molt difícil això, no? Quines són les mesures que pensen posar endavant, tirar endavant per aconseguir-ho?
amb l'aprovació de la memòria preliminar, el que fem és obrir un procés de consulta pública on tota la ciutadania podrà participar per a fer les seves aportacions. Seguirem amb un procés participatiu, amb entitats especialitzades, amb organitzacions socials en defensa dels drets de les persones racialitzades, en general contra el racisme, i amb persones expertes. Al mateix temps, el Parlament s'ha creat una comissió d'estudi contra el racisme estructural institucional. Tot això ha de confluir en l'elaboració d'un esborrany de llei que sigui potent, que ens ha de permetre combatre aquest racisme quotidià, aquest racisme social que ens fa sospitar d'una persona pel seu color de pell, pel fenotip, per l'origen, no? Quan entra en una botiga, qui potser no li volem llogar el pis, quines escoles no volem portar els nostres fills o filles pel tipus d'alumnat que hi ha. Podem dir moltes vegades, no sóc racista, però... Aquest però, no?
Aquest però ho mata
tot,
no?
Ho mata tot i s'ha de combatre. Necessitem, com deia també, tenir en compte quina és la realitat material de les persones, doncs, que tenen orígens diversos o un color de pell que ha estat associat, no, amb un estigma o amb una discriminació, perquè tenen més precarietat laboral, tenen major risc de pobresa o d'exclusió social. I al mateix temps hem de veure també com les administracions podem haver incorporat el racisme en les pràctiques quotidianes, o sigui, en l'àmbit de serveis socials, de salut, la segregació escolar, els cossos de seguretat. Ens afecta a totes les administracions. Igual que sempre diem, el masclisme és estructural i, per tant, el podem trobar en cada racó, en cada espai, també en les pràctiques de les administracions, amb el racisme passa el mateix. Per això necessitem aquesta llei integral. Una llei integral perquè desenvolupi polítiques públiques concretes i perquè la perspectiva antiracista ho impregni tot.
Cada vegada se'n parla més, no?, d'aquesta inconsciència social que tenim envers a diferents qüestions, no? Els micromasclismes són un clar exemple d'això. Ara parlava vostè d'aquesta situació en la que un no és conscient que està practicant aquest racisme, però que en definitiva ho està fent, no? Segurament un dels grans objectius ara mateix, ho ha dit vostè al començar, no? Parlava del mirall. Mm-hmm. És posar-nos davant del mirall per adonar-nos de tot allò que com a societat no estem fent bé, no? Mm-hmm.
Sí, i això és el que vam fer també aquest passat 25 de novembre, la campanya del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, posant el focus en les violències quotidianes. Aquestes bromes masclistes, aquestes vexacions, aquestes humiliacions que tenim molt interioritzades, que quan s'interioritzen tant es naturalitzen i passen a ser invisibles. I com que no les veiem, no ens interpel·la actuar-hi. Quan els hi posem nom, quan les identifiquem en tant que les han patit o quan les identifiquem en tant que les hem exercit, és quan podem començar a actuar-hi. Per tant, tota la tasca de prevenció, tant en l'àmbit del masclisme, en l'àmbit de la LGTB-fòbia i en l'àmbit del racisme, són objectius prioritaris de la conselleria.
A quina conclusió ha arribat vostè davant aquella bufetada que són les dades? És a dir, sembla que ha augmentat el racisme a Catalunya, sembla que han augmentat els nombres de persones, no sé si és una bona notícia, els detecten que denuncien més, i això no sé si és un indicador que ha pujat o no la violència domèstica, però situem-ho com a tal. I el tema de les agressions homòfobes, no?, que tenim dades, no?, l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat 267 incidents homòfobs a Catalunya aquest 2021, 107 dels quals a Barcelona. Què ens està passant? És a dir, perquè sembla que cada vegada aquestes coses que una bona part de la societat sap perfectament que hem de lluitar-hi en contra, d'altra banda hi ha una part de la societat que sembla que no escolta tots aquests missatges.
Doncs tens raó amb el que apuntes, que quan s'incrementen les denúncies no sempre vol dir que s'incrementin les agressions, vol dir que hi ha una major conscienciació sobre quins són els drets, sobre com es pot denunciar, sobre quins són els serveis d'acompanyament que les diferents administracions estem desplegant, i per tant acabar amb aquesta xifra oculta de diferents formes de violències sempre és positiu. Dit això, ens alerta també del que sempre hem dit, que les desigualtats per si soles no s'erradiquen, no hi ha necessàriament un progrés lineal. Avancem en drets, tenim lleis més potents que els garanteixen i sorgeixen contrareaccions. I ara mateix tenim una extrema dreta i uns discursos d'odi que estan legitimant aquestes diferents formes de violència. Per tant, també s'ha de treballar en aquesta direcció.
O dades molt preocupants, si em disculpa, de l'Observatori de la Joventut, per exemple, no?, assegurant que hi ha un percentatge molt potent de joves que neguen la violència domèstica, per exemple. No? O la violència de gènere, per ser més exactes.
Sí, sí, aquests partits negacionistes han guanyat espai de presència institucional, però també un espai important de presència mediàtica, que ha contribuït a difondre aquests discursos que són falsos, però que cultiven, no?, aquestes desigualtats i violències. Per això fa falta entrar també molt més, tal com estem treballant amb el Departament d'Educació, en l'àmbit de les escoles, per garantir aquesta educació coeducadora que s'anomena, des de l'educació en igualtat, des de l'educació en el respecte, a la diversitat sexual, a la diversitat d'orígens, per treballar ja des de la primera infància tots aquests valors que són tan necessaris per construir una societat justa.
És això el que em sembla tan difícil de la seva feina, no, consellera? El fet de que efectivament no es tracta de convèncer-los ja convençuts, sinó es tracta de fer arribar missatges que arribin a aquelles persones potser que estan desenvolupant aquest racisme inconscient del que vostè parlava, o aquests micromasclismes per part de persones que no són masclistes en absolut, però que arrosseguen una herència que els hi fa veure normal allò que no ho és. Mm-hmm. En fi, aquest clac mental, que és segurament on està la clau de l'èxit, no?, d'aquest tipus de qüestions, no? Com fer que una part de la societat entengui que allò que està fent no està ben fet, no?
Clar, d'aquí les intervencions en diferents àmbits, eh? Tornant a l'àmbit de les escoles, no es tracta de fer un afegit al que s'està fent. Es tracta de fer diverses coses diferents. Per exemple, si agafem el currículum escolar i veiem ara mateix que no hi ha pràcticament referents de dones que han contribuït, han fet aportacions a la història, a la literatura, a l'àmbit que sigui. S'està enviant el missatge a nens i a nenes que uns són més importants que les altres, no? O si els llibres de text, també en l'àmbit dels referents, doncs totes les persones són blanques, d'origen europeu, estem reproduint aquest missatge de supremacia d'uns territoris sobre els altres o d'uns orígens sobre els altres. Per tant, es tracta de canviar la mirada de com es fan les coses. El mateix en l'àmbit de l'educació sexoafectiva. Tenim dades preocupants d'abús sexual infantil. Un de cada 5 infants n'ha patit, i és també una dada conservadora. Segurament la xifra sigui més alta. Per tant, si donem aquests coneixements des de la infància, que quan parlem de la primera infància del 0-3, els estem donant eines per identificar que el seu cos és seu, no? Que no, cap adult té dret a fer tocaments o a fer insinuacions o a fer invitacions que no són adequades, i que, per tant, si té aquestes eines, podrà alertar a altres adults del seu voltant que està patint aquesta situació. Per tant, donem aquestes eines als infants i donem seguretat a les famílies que hi haurà aquest acompanyament també des de les escoles.
Parlem de que la seva tasca obligatòriament és ser transversal per arribar a tot arreu. Aquests dies sentíem a parlar d'aquest pla del govern, ho anunciava la Conselleria de Justícia, però efectivament és una qüestió que té a veure amb la violència masclista, no? El que es coneix com la violència vicària, i que havien desenvolupat vostès un pla molt interessant realment, per intentar evitar dins la mesura del possible aquells titulars que ens escarrifen a tots, no? Quan sabem que un home ha matat el seu fill per castigar de per vida, per matar en vida, que és l'expressió com s'utilitza a la seva exdona, no?
És justament aquesta definició, fer mal a les criatures per agreujar, per fer mal a la mare. Dit això, les criatures, els infants i adolescents, són sempre víctimes directes de la violència masclista. Un pare maltractador no pot ser un bon pare. Per això el decret llei que aprovava el govern la setmana passada el que fa és revertir aquesta tendència de l'àmbit judicial, que és a garantir la custòdia compartida sense tenir en compte aquestes situacions de violència masclista i com pot estar afectant tant a la mare com als infants, restringint, en aquest cas, diguéssim, traient el dret al pare a relacionar-se amb les criatures, no només quan hi hagi una sentència o una denúncia, sinó davant indicis fonamentats que l'autoritat judicial decidirà...
Que estigui clar, no?
Exacte, que protegirà els infants d'aquestes situacions, i que permetrà també que puguin rebre acompanyament psicològic sense la necessitat del consentiment patern, en aquest cas del pare agressor.
Han augmentat els delictes per homofòbia, no? Sembla?
Ja, veiem dades en què hi ha uns repunts, però com deia, la interpretació és més complexa pel que dèiem, com que s'ha avançat en la garantia de drets. Hi ha molta més informació sobre on denunciar, i la resposta institucional també és més ferma. augmenta la denúncia també perquè hi ha més empoderament per denunciar. Això no treu, com deia, que tots aquests discursos d'odi no estiguin provocant un augment en els delictes d'odi, com ho són també les agressions per LGTB-fòbia.
Ho dic perquè, efectivament, s'han sentit últimament discursos de gent que probablement és una víctima d'aquesta psicosi, però de gent que diu, jo abans sortia al carrer tan tranquil, i ara no. És cert, i aquesta és una cosa que sabem des de fa molt de temps, que una cosa és la inseguretat i l'altra és la sensació d'inseguretat, que són dues coses diferents. Però, home, és veritat també que gent molt potent, és que l'altre dia escoltava el Jorge Javier Vázquez, que feia aquestes declaracions, parlava de Madrid, estava parlant de Madrid, i deia que ell no sortia al carrer segur, com abans sí sortia al carrer, no? Alguna cosa sembla que està passant, no? També les xarxes, m'imagino, que fan molt de soroll i esdevenen un gran altaveu d'aquelles coses que passen, no?
Les xarxes contribueixen a poder visualitzar totes aquestes situacions i això contribueix a sensibilitzar, a no donar per suposat, com deia abans, que l'avenç en la igualtat és sempre lineal, sinó que aquests retrocessos poden ocórrer o que no s'avança tan ràpidament com voldríem. Al mateix temps, les xarxes poden acabar sent una caixa de ressonància, o els mitjans, depèn de com es presenti la informació, es pot generar aquesta sensació de major por, com també ocorre sovint amb els casos de violacions, especialment aquelles violacions que han passat a l'espai públic, que on s'ha utilitzat violència, i acabem, en aquest cas, doncs, generant aquesta sensació de por al conjunt de dones o al conjunt de persones LGTBI i a vegades amb uns missatges que no serien els més adequats, no? Perquè no es tracta que deixem de fer coses, sinó que eduquem, no? Que sensibilitzem, que fem prevenció, que actuem de manera contundent davant les agressions, siguin del signe que sigui.
Cadascun d'aquests temes ens podríem dedicar-hi una entrevista sencera, veritat, perquè són qüestions molt, molt delicades. Parlem un moment, vostè abans ha passat de puntetes per al tema de la discapacitat, no? Diem discapacitat i diem discapacitats, però no diem disminuïts, malgrat no hem aconseguit introduir aquest canvi a la Constitució, no?, que tant es reclama, no? Com ha viscut vostè tot aquest procés, consellera?
Doncs Catalunya té una llei que és pionera a nivell estatal i a nivell europeu, que és la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, on s'inclouen múltiples eixos de discriminació, entre ells el capacitisme. I aquesta també és una tasca de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, vetllar perquè les persones amb discapacitat no es vegin discriminades en l'accés a serveis, no es vegin discriminades en l'accés a feines, no? I que tinguin... Estem muntant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació amb el corresponent formulari de denúncia, que se sentin acompanyades, que puguin denunciar la situació, sigui perquè l'hagi produït un particular o una empresa, o la pròpia administració. Com deia abans, assumim que les administracions també podem cometre errors, també podem tenir inèrcies, també podem no estar ajustant els nostres serveis de manera adequada a les necessitats del conjunt de la població. Per tant, el desplegament d'aquesta llei, que com dic és un dels objectius de la Conselleria, és una tasca molt important i podrà donar molta visibilitat i conscienciació i resposta, evidentment, a les persones discapacitades que estiguin patint discriminacions.
Em permet que li confessi una idea. Jo, que soc profundament feminista, i a més ho hem dit més d'una vegada, de fet no hem dit que aquest és que jo soc feminista, sinó hem dit que aquest és un programa feminista i crec que ho estem evidenciant dia rere dia, no? Quan escolto aquesta polèmica entre el has, os i es, la veritat és que no sé massa bé en què pensar. Vostè l'altre dia parlava, posava un exemple, dir que calia italianitzar una mica el concepte i parlar del totis en lloc de totes i tots. I deixa'm dir-li, jo tinc un grup d'amigues feministes potent, diguem, polítiques importants d'aquest país i fins i tot de l'Estat, que l'altre dia parlàvem d'això i, clar, em posaven al damunt la taula una qüestió molt important, no? Perquè em deien, i eren, insisteixo, ja li diré fora d'antena, no?, el nom d'algunes d'elles, però eren persones que no hi ha cap dubte, Em deien, home, és que això, en realitat, és una bufetada contra el feminisme, perquè significa la invisibilització de les dones. I és veritat que ens ha costat molt a tots i a totes, al aprendre a parlar fent ús del tots i totes, per quan finalment ens hem habituat, substituir tot això per una altra expressió. Les entén, aquestes persones?
El feminisme mai ha sigut un bloc monolític, sempre ha tingut diferents corrents, no té unanimitat en totes i cadascuna de les qüestions i no passa absolutament res. Aquesta és la riquesa també del feminisme. Dit això, el llenguatge crea imaginaris. El llenguatge ens ajuda a imaginar la realitat d'una determinada manera i a reconèixer determinades realitats. Per tant, l'ús de la I, aquesta flexió amb la I, amb l'exemple del totis, està dirigit al reconeixement de les persones no binàries. Unes persones que també necessiten aquest reconeixement i que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes no s'inventa el llenguatge amb la flexió de la I. Aquest llenguatge existeix al carrer. Per tant, el que vam fer i el que fem és utilitzar-lo en determinats contextos quan volem visibilitzar aquesta realitat. Com han fet durant molt de temps amb la visualització de les dones al desdoblar tots i totes, eh? Per tant, estem en la mateixa lògica. No hi ha cap mena de pretensió d'invisibilitzar a ningú, sinó d'ampliar el reconeixement.
L'altra cosa és que al final no s'acabi aconseguint això. És a dir, perquè efectivament, si el que impulsem és el totes, o el totis, és igual, aquestes dones que durant molts anys han reclamat la necessitat de feminitzar el llenguatge, d'alguna manera queden una altra vegada amagades, no? No ho sé. A mi em sembla un debat interessantíssim, aquest.
És un debat molt interessant i l'aspiració seria que s'hi sumés tothom a aquest debat, que poguéssim tenir un debat pausat amb totes les seves implicacions i valorar les diferents alternatives. En qualsevol cas, el llenguatge no només està per parlar, sinó el llenguatge reflecteix realitats i quantes més en pugui reflectir, millor. No és excloent utilitzar una expressió o una altra. Es poden utilitzar de manera simultània o de manera alternativa.
Bé, en qualsevol cas, té vostè moltes coses per endavant. Ara pràcticament es compleixen 7 mesos, no?, des que va arribar la conselleria. Quins són a dia d'avui els seus grans objectius, consellera?
Els grans objectius tenen a veure, d'una banda, en fer que les polítiques d'igualtat siguin realment centrals a tota l'agenda política. Aquest és un treball de fons que ja té unes primeres visualitzacions en el cas dels pressupostos. No és només allò que s'ha consignat de recursos per al Departament d'Igualtat i Feminisme, sinó com els diferents departaments també estan implementant polítiques que tenen un fort impacte de reducció en les desigualtats.
S'ha doblat, no?, pràcticament, el pressupost dedicat a aquestes matèries, no? Estem parlant d'uns 92 milions
és el que té la Conselleria d'Igualtat i Feminismes per a aquestes polítiques específiques, mm-hmm, però que s'implementen, o les polítiques d'igualtat van molt més enllà d'un departament, com deia abans. Per tant, per posar un exemple, el Departament de Cultura destina en aquests pressupostos més de 12 milions d'euros a fomentar la igualtat en el món cultural. L'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, el Departament de Salut n'ha consignat 4 milions i mig en aquest primer exercici. Després tenim polítiques com la gratuïtat de l'I2, de l'infantil en 2 anys, que té un fort impacte no només en igualtat d'oportunitats i en reducció de la pobresa infantil, sinó també en conciliació, en les possibilitats que les dones, perquè majoritàriament els rols socials encara fan que avui en dia aquest treball de cura s'assigni majoritàriament a les dones, doncs puguin treballar a temps complet en lloc de temps parcial o abandonar el mercat de treball. Per tant, hi ha un conjunt de polítiques que estan dirigint aquesta transformació feminista i que tenen a veure amb aquesta onada tan potent que també hi ha al carrer.
No té la sensació que, segons va passant el temps, cada vegada ens inventem nous tipus de racisme? Per exemple, igualtat, no? Estem parlant d'igualtat. Ara sap de què parlarem? Quan vostè marxi, després de la publicitat, ens situarem en una notícia que ja ens va cridar l'atenció. Deia que una de cada 3 persones al món no s'ha connectat mai a internet, i hem decidit traslladar tota aquesta situació a casa nostra i veure quanta gent a Barcelona, a Catalunya, no té la possibilitat de connectar-se a internet en un moment en el qual, d'altra banda, viure sense internet cada vegada és més complicat. Ho acabem de veure amb La Meva Salut, ho estem veient amb la quantitat d'oficines bancàries que es tanquen i què passa amb la gent gran. No comencem a tenir necessitat de la paraula igualtat també quan parlem des d'un punt de vista de la dependència tecnològica?
Sí, així ho entenem, eh? Quan abans posava els exemples de què inclou aquesta llei d'igualtat de tracte i no discriminació i que nosaltres tenim la responsabilitat de desenvolupar i així ho estem fent, un dels exemples que posem, justament el comentaves, és avis i àvies que reben aquests codis QR d'informació bancària i que molt probablement no saben llegir.
Ni obrir-los, probablement no saben obrir-los.
Amb el mòbil, i això és edatisme. No? És una discriminació per raó d'edat, edatisme.
No havia sentit mai aquesta paraula. Edatisme.
Edatisme, ah. Sí. crec que necessitem posar noms a aquestes formes de discriminacions, perquè quan una cosa té nom, la podem, no només la, vol dir que l'hem identificat, sinó que podem posar solucions i podem posar polítiques que les corregeixin.
Sí, sí, edatisme. Doncs ara en parlarem d'edatisme. Escolti'm una cosa, permeti'm una broma per acabar, quasi una broma. Li recomana als seus socis de govern que siguin Junts i Juntes per Catalunya o preferiria Juntis per Catalunya?
Poden anar combinant. De fet, la, tenen el grup de Juntes, no? La sectorial de dones de Junts, ja utilitza el femení genèric.
A vostè li arriben tots aquests problemes que després diuen que arriben als mitjans de comunicació, que tremola el govern, que es trenca tot, que hi ha crisi, que, o a la seva conselleria la deixen una mica més tranquil·la?
Nosaltres estem treballant bé amb el conjunt de conselleries. Per nosaltres és bàsic aquest treball interdepartamental, com deia, agafem l'àmbit de les violències masclistes, afecten no només l'àmbit de la parella o l'àmbit familiar, però també es produeixen en l'àmbit educatiu, en l'àmbit laboral, en l'àmbit digital, en l'espai, en l'àmbit comunitari. Per tant, necessitem treballar amb el conjunt de conselleries. Hem trobat no només molt bona disposició, sinó que tenim molts grups de treball en marxa amb els diferents departaments, en l'àmbit de drets de les dones, de drets LGTBI, d'igualtat de tracte i no discriminació, i per tant, a vegades aquest soroll mediàtic tendeix a amplificar algunes divergències que, d'altra banda, doncs, sempre són normals en un govern de coalició, però en el dia a dia estem treballant molt bé.
Li ha escrit la carta als Reis?
L'estic pensant, encara l'estic rumiant, no la tinc tancada, no he tingut temps de pensar.
Però té el regal estrella o no el té? Ah, em sembla que sí.
Per mi, sí. Per la conselleria.
Tinc la no, per la conselleria no, per la consellera. Els Reis no en saben de polítics, els Reis saben de persones. Per tant, la consellera Tània Verge, quan deixa de ser consellera i passa a ser la Tània Verge, segur que fa una carta als Reis, no? Li ha demanat el seu desig o no?
Sí, tinc part de la carta escrita, sí.
Es pot saber?
Tinc diverses coses. El que em fa patir més, de fet, és no tenir temps de complir jo amb la part de la carta als Reis que m'escriuen altres persones de la família. Això sí que no estic trobant l'espai a l'agenda per fer-hi lloc.
Ah, això ens treu un altre tema, el de la conciliació, no?
Sí.
Que difícil, no?
És molt difícil. Tal com s'organitza la vida política, fa molt difícil la conciliació. I aquest era un dels temes que en la meva faceta anterior com a acadèmica havia estudiat, i és del que més reprodueix la desigualtat, perquè fa que menys dones s'hi puguin dedicar o que durin menys temps quan s'hi dediquen. S'ha de canviar. S'ha de canviar també fins i tot l'expectativa que té la ciutadania del polític o la política que dona la vida al final, no? Que té tota la seva agenda, totes les hores del dia dedicada a la política i ha d'haver temps per a totes les coses.
I que després resulta que els polítics no fan res, eh? Aquesta deu ser una crítica tan difícil d'encaixar, no?
Sí, és una crítica fàcil, perquè a vegades cal picar molta pedra, en el sentit que cal fer molt de treball previ abans que es pugui presentar, doncs, un avantprojecte de llei o abans que es pugui desenvolupar una política, perquè doncs, s'han hagut de buscar els recursos o de treballar, no?, amb les diferents entitats que contribuirien a implementar aquell servei, per exemple, i per tant tot allò que és difícil d'explicar, perquè difícil en el sentit d'això, que no és el més visible, doncs pot donar aquesta sensació que no estem fent prou quan, en canvi, estem les 24 hores, 7 dies a la setmana, gairebé.
Esperem que hagi estat tan bona que els Reis li portin totes les coses, inclòs el temps, per fer possible la resta de demandes per part de la seva família. Consellera, Tània Verge, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Li recordo que aquest és un programa feminista, per tant, sempre que vulgui, aquí té casa seva. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda. És la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Ara fem una petita pausa i quan tornem coneixerem dades que de veritat ens deixaran una mica amb la boca oberta. 14.000 persones només a la ciutat de Barcelona no tenen com connectar-se a internet. Per exemple, ho dic perquè recordin, ara per descarregar-se, ara hi ha menys, però per descarregar-se el tema del passaport Covid s'ha patit molt amb el tema de les aplicacions. Com es fa això? Ens ho expliquen de seguida. 2:15, tornem al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Dos quarts i sis minuts ens hem quedat amb un bon gust de boca, no? Després d'aquesta xerrada amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, el recordo, aquesta setmana de consellers i conselleres aquí al programa. Demà ens acompanyarà el conseller d'Interior, Joan Ignasi i Helena, just en el nostre programa especial, perquè demà, recordem, estarem a la Sagrada Família de Barcelona esperant, amb tota l'expectació possible, l'encesa de l'Estel, que serà preciós, eh? Si vostès poden apropar-se, els hi recomano molt, de veritat, perquè, i això els hi dic ara que estem en família, perquè el que m'han explicat que és que des d'on realment es veu bé és des de fora, des del carrer, perquè, clar, la gent que estigui dins de la Sagrada Família el tindrà amunt, mentre que la gent que estigui just al costat, des d'allà sí que ho veurem bé. Jo no sé si vostè, senyor Barba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Propis el micròfon. El senyor Enric Barba...
Com és això?
Si vol... Però nosaltres ja veu que fem així amb mascareta, eh?
Com, provaré de...
Com no porta allò de la mascareta, vostè, senyor?
Malament.
Barba? Malament.
Malament.
I allò de l'internet, com ho porta?
Ni bé ni malament, perquè no en tinc.
No en té internet?
No tinc internet.
Apropis més el micro.
No n'he tingut mai.
A vostè, quan va anar al programa el Miki Moto, fa tants anys, no li van dir que la ràdio 1 s'havia de posar més a prop del micro?
No, és que pensava que m'anava a parlar de la mascareta. No, llavors no hi havia Covid.
No hi havia Covid, és veritat.
Sí,
no?
Segurament m'ho van dir, però no
m'ha recordat. És que em deia el senyor Barba que aquesta és la segona vegada que va a la ràdio, que la primera havia anat al programa aquell del Miki Moto, el Pasta Gansa, a migdia, que havia guanyat un telèfon.
Sí, i hi ha alguna cosa més, eh? No me'n recordo.
Però no era un smartphone.
No, i tant.
Perquè vostè en té de smartphone o no?
Jo no sé ni el que és, smartphone. Ja. No sé ni el que és.
Com veu la gent mirant el mòbil tot el dia, què pensa?
No m'agrada gaire.
Ja m'imagino. Però, en fi... Internet?
Sí.
Com ho porta? Perquè, efectivament, ara sembla, senyor Barba, que sigui impossible fer les coses sense...
Així és. En canvi, jo encara sóc viu, i no en tinc. No n'he tingut mai, i sobreviu.
Però cada vegada és més complicat, no?
Sí, evidentment. Sembla que si visc més de 3 anys ja no podré prescindir d'internet.
Home, té vostè la sensació... Té aspecte de viure bastant més de 3 anys.
Bueno, no se sap mai, eh? Ara miro les necrològiques i veig gent que se'n va, que són més joves que jo, eh?
Sí, però li costa? És a dir, li costa el seu dia a dia?
No.
Se n'adona que cada vegada... O té la sensació que cada vegada la cosa el va empenyent més, sí, aquesta necessitat d'utilitzar internet?
Sí, sí. Això és veritat.
En quins
sí.
aspectes?
Bueno, els aspectes de que vas amb alguna cosa i et diuen... Abans et deien el telèfon, no? Però ara et diuen mòbil, e-mail, no? I jo no tinc ni una cosa ni l'altra. I si dius que no tens res, doncs et miren una mica estrany, no? Ets, ja, ets un bitxo raro.
I, per, i per què no en té?
Bueno, fins per... De moment no m'ha estat necessari i després... és una cosa que no m'agrada gaire. És una cosa que no m'agrada gaire. Les coses que no t'agraden gaire, si pots evitar-les, les evites, no?
Ja.
No en tinc ni considero que el necessito. Ara, evidentment, la societat t'empenya, a tenir-lo.
Perquè quan ha estat tenint... Ja m'ha dit que problemes no n'ha tingut, però no. En quins aspectes de la seva vida considera que més aviat que tard li caldrà tenir aquest telèfon o internet o el que sigui?
Bueno, ara m'arriben notícies que em sembla que no és cap novetat, eh? Que els països escandinaus, no sé si tots o gran part d'ells, el diner ja no funciona, ja no circula.
Yeah.
Vostè també ho deu saber, no,
sí,
això?
Clar.
Doncs paper i monedes no circulen, tot ho paguen amb el mòbil o amb targeta de crèdit. Clar.
Ah, vostè tampoc no té targeta de crèdit.
No tinc targeta de crèdit.
Ah, vostè és un home que resisteix.
Home, del segle XVIII. Del segle XVIII.
Sí. Ni targeta de crèdit. Francesc Núñez, què tal? Bona tarda, Francesc. Francesc? Ah, no, escoltem el Francesc Núñez. Haurem de recuperar aquesta trucada amb Francesc Núñez, que és sociòleg, expert en l'àmbit de les noves tecnologies. Em diuen que ara, sí. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara t'escoltem.
Deia que sí que us escoltava bé jo a vosaltres.
Nosaltres, a tu ara també. És clar, un cas com el del senyor Barba, l'Enric Barba,
sí.
A dia d'avui costa de trobar, diríem, no? O què?
Costa, jo estava escoltant i em feia creus. Trobo molt excepcional, admirable per una banda i també molt difícil de resistir perquè és això, tot el context amb el que vivim fa que cada cop sigui més imprescindible doncs, tenir un mòbil, això, i tenir connexió a internet. Realment és un cas excepcional.
És un
però
cas...
potser n'hi ha més dels que creiem.
No, seguríssim. Mira, només a Barcelona hem vist que hi ha 14.000 persones que no tenen accés a internet. No perquè no volen, que jo crec que el cas del senyor Barba és més aviat una decisió personal que, mira, si un dia, no, senyor Barba, si un dia cal, doncs acabarà comprant el que sigui, un ordinador o un telèfon o el que sigui, no?
Tinc-los a perdre, eh? Tinc-los a perdre.
Ja ho veu vostè.
Sí.
Està casat, vostè?
No.
No, i no té amics, té...
Sí, m'imagino que deu ser... segurament tindria internet, eh?
M'imagino que deu ser l'únic que no té internet, vostè, en el seu cercle.
Dels amics, segurament.
Sí, no?
Sí.
Segur que li diuen.
Bueno, no sé què pensen, però no em diuen res, però no sé què pensen. Algú em diu que sóc raro.
Que raro. Però,
bueno, jo m'ho prenc bé, eh?
Clar, perquè vostè no sap el que és un WhatsApp, per exemple.
No. No sé el que és un WhatsApp, no sé què és Wikipedia, no sé res de res. No sé el que és Windows, i sé que és finestra en anglès, però no,
sí.
no sé què és. No sé res de res.
No sap el que és el Windows, no sap el que és el WhatsApp, no sap el que és l'email, però l'email sí.
L'email sí.
L'email sí. Sí.
Perquè me'l demanen.
No, però vostè viu molt tranquil, aleshores.
Evidentment, sí, sí. M'estalvio publicitat. Que diuen que ve pel mòbil, no?
Sí, sí.
Tot això m'ho estalvio.
Tot bé pel mòbil, ara. Tot bé pel mòbil. Francesc Núñez, és evident que el cas del senyor Barba, com dèiem, és una qüestió voluntària, però hi ha molta gent que no té accés a internet. Ahir la notícia era que una de cada tres persones al món no s'han pogut connectar mai a internet. Però quan baixem a la nostra terra més propera, veiem que, efectivament, 14.000 barcelonins pateixen encara allò que diem l'exclusió digital, no? És a dir, que tenen dificultat per accedir a internet.
A veure, amb 14 Barcelona és una xifra petita, un terç de la humanitat és una xifra gran. És veritat que el món és molt gran i hi ha molta gent. A Barcelona, aquests 14.000, segurament, doncs, exclusió de vegades, per qüestions econòmiques, o de bé, saber, també pot ser voluntàriament, no tenen accés a internet, pot ser a casa seva. El que passa és que a Barcelona és molt fàcil poder-hi accedir des de, doncs això, des dels espais públics on hi ha wifi, des de centenars d'espais, biblioteques i bars on pots accedir. Certament la situació és molt, jo crec que molt excepcional, a Barcelona i a Catalunya en general, els països de l'Atlàntic Nord, que diuen. M'imagino que és molt més freqüent, doncs, això, a l'Àfrica i altres llocs de Sud-amèrica i Àsia, estem parlant d'unes altres condicions.
Clar, tenim dues dades que fan referència a Barcelona i a Espanya. Entenc que les dues són significatives. L'últim, per fer-nos a la idea realment de la situació de Barcelona, perquè l'enquesta sobre la bretxa digital a Barcelona, que està feta l'any 2020, l'any passat, Universitat assenyalava que un 8,1% de la població de Barcelona no té accés a internet i posen de manifest que la precarietat digital augmenta les situacions de vulnerabilitat i mostren una preocupació per la bretxa en aquest ús. I d'altra banda, gairebé 1 milió d'espanyols no tenen accés a una bona connexió a internet. Tot i les millores dels últims anys, Espanya no ha complert l'objectiu europeu d'assegurar una connexió mínima, que sembla ser estan als 30 megabats, al 100% de la població abans del 2021, segons un informe. En aquest cas hem anat a buscar un informe de la UGT. Què et sembla, Francesc?
Sí. No són xifres, que considero, exagerades, però és veritat que amb les condicions en les que vivim i la necessitat imperant i és per sobre moltes vegades això, per fer gestions públiques, per pagar impostos, per Covid, com ara hem vist, no? I qüestions que la societat en la que vivim ens exigeix i ens demana que ho fem, s'ha dit...
Ui, estem tenint molts problemes per entendre bé el Francesc. Anem a fer una cosa. Anem a tornar a trucar al Francesc Núñez. Crec que l'estan trucant per WhatsApp. Doncs fem-ho analògicament. Veu tot això que s'estalvia, senyor Barba? Ho veu? Que complicat és tot, no? Però digui'm que sí, que això és la ràdio.
Jo trobo que sí, Jo trobo que sí.
Sí, escolti'm, però a veure, ara de seguida saludarem el senyor Josué Sallent, que és president sortint de la Fundació TIC. Ah, ja el tenim. Senyor Sallent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, Dèiem que, efectivament, una cosa és no voler tenir internet i l'altra és poder-s'ho permetre, perquè tal com està la cosa, hi ha cada vegada més necessitat per viure, per funcionar, de les noves tecnologies, no?
Bé, això no és nou d'internet. Cada vegada veiem com hi ha tecnologies que s'imposen i que ens marquen noves maneres de viure. Ara, agafar i endollar una cosa, obrir l'interruptor, ho trobem la cosa més natural del món. Els nostres, almenys a mi, la meva, els meus pares, ja no els hi era una cosa tan natural i el savi seria impensable. I ara tots ho entenem i quan se'n va la llum és un verdader problema. Mm. El tema d'internet passa 3/4 del mateix, que vam començar d'una manera més o menys tímida, ara ho tenim a tot arreu i podem dir que és una commodity, és a dir, és una cosa que ja no li donem importància, la connectes, l'utilitzes, o això almenys és per una part important de la societat i evidentment n'hi ha d'altra que està absolutament exclosa o amb severes dificultats per accedir-hi.
Déu-n'hi-do. Vol dir que no estem fent o estem duent a terme una revolució digital per la que encara no estem preparats com realment caldria?
Que no estem preparats és evident, si no, no tindríem problemes d'accés per una part significativa, no? La quantificació de l'escletxa digital que vostè comentava fa uns instants, així ho deixa palès. Però, a més, el problema és aquesta gent, però també aquella gent que tot i pugui accedir no té prou capacitat com per poder-ne fer un ús. No? L'escletxa digital sempre es defineix bàsicament per tres factors, si em permet. Un és la manca objectiva de disponibilitat, és a dir, visc en un lloc on no tinc internet de cap mena. Val? No tinc... La segona és i tinc disponibilitat però no tinc recursos per poder-m'ho pagar, tant la connexió com l'aparell en si. I la tercera és sí, però no sé com utilitzar-ho. La suma de les tres coses doncs fa que tinguem una part de la població exclosa, perquè al final internet ens permet accedir a molts serveis, però també a formació, a informació, a feina, i en el moment en què quedem exclosos d'això ens perdem moltes oportunitats d'aquest entorn. I el més greu, per exemple, és ara, quan durant la pandèmia hem vist tot el tema de salut digital, que hi ha gent que no hi pot tenir accés.
Ja. Sí, és realment un problema, això. Hem recuperat la comunicació amb Francesc Núñez. Francesc, m'escoltes?
Sí, jo us escoltava molt bé, sí.
Perfecte. Dèiem que, efectivament, per exemple, ara estem assistint al tancament de moltes oficines bancàries, no? Això quan passa a Barcelona, doncs d'acord, has de caminar una mica més, però abans o després tens una oficina. Però, en canvi, estan deixant a moltes poblacions sense una oficina bancària, moltes petites localitats. Això, per molta gent gran, sobretot, és un autèntic problema.
Sí, jo em dic que amb una on no n'hi ha. I és un autèntic problema per molta gent gran, per això. El creiem. De vegades no és només que les condicions materials no permetin accedir a aquests espais o internet, sinó també les condicions personals, no? Les capacitats personals, perquè l'edat, la bretxa digital està
en aquests moments més condicionada per l'edat, per això pels no nadius, que ja fa molt no nadius i molt llunyans d'aquesta petita revolució, i a més que potser no en tenen ganes o no en tenen possibilitats, no? I llavors aquest és un bon exemple, no? La impossibilitat d'accedir a diners i a no poder pagar perquè tampoc tens mòbil o no ho saps fer o et fa por o tens moltes reticències. Jo crec que això s'ha cuidat poc. S'ha volgut córrer més de lo que s'estava socialment preparat per fer-ho.
Clar. Carme Sabater és la coordinadora d'usuaris de la salut. Carme, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem massa ràpids amb l'aplicació de les tecnologies i estem deixant de banda a moltes persones que no estan preparades per utilitzar-les?
Jo no diria pas això. Jo el que diria que des del 2016, que el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides amb l'Assemblea Nacional va dir que la promoció, protecció i el disfrut dels drets humans en internet era un dret, vull dir que on han anat lents o no ho han fet bé. Perquè anar ràpid vol dir que en el moment que els governs, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha decidit tirar endavant, i sobretot a partir de la Covid, doncs les noves tecnologies d'accés als ciutadans, als usuaris de la sanitat, em sembla molt bé. Però, clar, aquí s'han d'incloure tots els perfils, tots els sectors, totes les economies, totes les capacitats culturals que tenim, i això no s'ha tingut en compte. I encara no s'ha tingut en compte.
I què és el que caldria des del punt de vista de la sanitat, en aquest cas, eh?
Home, des del punt de vista de la sanitat, jo crec que, tot i que jo estic cansada de dir-ho, vull dir, amb les diferents reunions que tenim sobre aquest tema, sempre em diuen que sí, que ho tenen present, però una possibilitat, que no sé pas si les persones que estan aquí amb tu ara, Toni, podria ser, és que aquesta nova manera de, diguéssim, dirigir-se al ciutadà fràgil, vulnerable, a través dels administratius que volen assignar un sector de població, sense immiscuir-se amb les dades de la seva història clínica, sí que podrien periòdicament trucar-los, preguntar-los què necessiten, si necessiten metge, si necessiten receptes, si volen alguna situació. Penso que podria ser, però estic arriscant perquè penso que és l'única fórmula ara mateix, perquè qui no té accés a ja, les persones, per exemple, o amb una cultura molt bàsica, no? de noves tecnologies, tenen un mòbil que és per trucar principalment. I amb prou feines utilitzen un WhatsApp. Yeah. Què els hi pots demanar de la meva salut, de la consulta? Què els hi pots demanar de que, a més, ara que s'ha fet una nova, com es diu ara? No,
una aplicació.
Una nova situació que estan fent una nova eina d'un web per demanar hora. Ells no t'ho faran. Mira, jo vaig a dir-te que avui mateix, ara, abans de venir cap aquí a l'oficina, he passat per davant del meu cap, del meu, que és la Sagrada Família.
Sí.
Puc assegurar-te que aniria una cua des del cap fins al carrer 2 de maig de persones que estaven intentant entrar a fer gestions amb els administratius.
Déu-n'hi-do,
I són persones, la majoria eren persones grans. Ja. I no tan grans. Ja si m'explico. I no tan grans.
Ja.
I clar, jo m'he quedat molt sorpresa, perquè jo pensava que això ja, vull dir, al matí, a primera hora, a mig matí, dius, mira, que la gent... Però, escolta'm, a 4:15 de la tarda que hi hagi una cua de més de 50 persones esperant...
I estem parlant de persones que esperen pel passaport Covid o no ho sabem, exactament?
No ho sabem, però van... No, és que no ho sabem,
ja.
Que van... poden anar perquè necessiten una recepta mèdica i no tenen accés telefònic o no saben utilitzar o no tenen capacitat o no tenen possibilitat d'utilitzar la meva salut via la consulta, o poden anar perquè han de renovar la recepta mèdica, o simplement, com tu dius, pel passaport Covid, que
clar,
també, tot i que s'han posat unes eines que són bastant bones i haig de reconèixer que bueno, s'han posat les piles i es pot accedir fàcilment, no tothom pot accedir.
Clar.
I no tothom. I aquí tenim una bretxa digital, una exclusió social que jo crec que en una societat com la nostra, que és avançada, democràtica, i que volem ser els millors, i que sempre hem estat parlant de que tenim una molt bona sanitat, la bona sanitat no és només l'atenció mèdica, és l'accés.
Ja.
És anar al metge quan tu ho necessites i de moment que ho necessites.
Clar.
És entrebanc.
Carme Sabater, t'agraïm moltíssim, de veritat, que ens ho hagis explicat i tan bé tota aquesta situació. Moltes gràcies, Carme, com sempre, molt amable. Gràcies, bona tarda. Josué Sallent, és evident, el tema de la sanitat és un dels grans cavalls de batalla, l'altre és el dels bancs. Quins altres aspectes potser perdem de vista en el que és aquest avenç diari de la necessitat o dependència de la tecnologia?
Hi ha àmbits, ja molts anys, jo crec que des de totes les institucions s'ha negat l'existència de l'escletxa. I si més no, o almenys s'han tancat els ulls i no s'han volgut fer polítiques actives per reduir-la. Hem vist com en la pandèmia el Departament d'Ensenyament ha hagut de repartir centenars de milers de dispositius, o bé ordinadors, o bé sistemes de connexió, perquè les famílies no tenien aquesta possibilitat. Aquesta escletxa ja existia, però no fèiem res. I la deixàvem allà aparcada i ja el temps ho resoldrà. I ja veiem que el temps no resol les coses, normalment les complica. Veiem que, com molt bé comentaven ara, tot aquest àmbit de l'accés a la salut. A l'accés a la salut no podem negar que l'ús d'internet o de tecnologia ho facilita, però alhora ens crea una escletxa. Al final no es tracta d'obligar el pacient a decidir que nosaltres l'obliguem a utilitzar la tecnologia. Li hem d'oferir tot un ventall de possibilitats. Bé presencialment, bé per telèfon, la major part de les visites es fan telefòniques, bé a través de videoconsulta, qualsevol d'aquestes eines. I ens hem d'adaptar a les necessitats del professional i del pacient.
Clar.
I hi ha una cosa que sí que ha assenyalat la Carme, que m'ha semblat molt, molt interessant. S'ha d'ajudar a fer aquesta transformació digital o tancar aquesta escletxa, però no és responsabilitat ni dels metges ni de les infermeres. Estan per una altra cosa. No estan per ajudar-nos a digitalitzar. Aquí tenim tota una gran feinada, com ha començat a fer l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments, que és posar persones que ajudin a fer aquesta transformació.
Yeah.
Aquí tenim un jaciment de feina. El tema dels bancs és diferent, perquè quan un banc tanca una oficina o deixa sense caixa una població, això no és escletxa digital, això és escletxa analògica.
Yeah.
Quan a mi em diuen que no puc anar a treure diners més enllà de les 11 del matí presencialment, això és escletxa analògica. I això és posició de poder en el mercat, tres o quatre bancs es reparteixen el pastís i decideixen que la manera de reduir costos és matxacant en els clients.
Clar.
Com que hi ha un acord tàcit, no dic explícit, però sí tàcit entre les institucions financeres, i al final m'és igual si estic a la Caixa, al Santander, al BBVA, on sigui, perquè tots se'n tractaran igual de malament, vaig jo en foto.
Clar.
I aquí el problema és que quan entres i entres a la web de consum o la web dels usuaris de banca, aquest tema no es tracta.
Ja, està clar.
Resulta que jo com a client, com a ciutadà, no tinc dret a ser atès presencialment, o si no, amb unes condicions que fan que això sigui verdaderament impossible. D'una banda, estem parlant contínuament del despoblament de zones rurals, i després de l'altra els estem traient serveis.
Clar.
Home, no té cap sentit, això.
És evident. Josué Sallent, ho hem de deixar, perquè estem pràcticament tocant les 5 de la tarda. Moltes gràcies. Molt amable, com sempre.
Un plaer.
Bona tarda. És el president sortint de la Fundació TIC, Francesc Núñez. Clar, caldria veure, a banda, i tenim 20 segons, però a banda d'aquelles dades de persones que entenem que sí que tenen internet, després de la pandèmia, si alguna cosa ens ha ensenyat és que potser hi ha un telèfon en tota una casa. I que, per exemple, quan hi havia tot el tema del confinament i un parell de nanos, allà hi havia seriosos problemes per seguir les classes.
Perquè només hi havia un ordinador, o
clar,
he conegut dades que no n'hi havia cap.
Sí, sí.
Aquí s'ha corregut perquè econòmicament és rentable.
Yeah.
I la diferència es veu això entre l'empresa privada i la pública. Encara, si la pública, que té la voluntat i l'esforç de fer-ho bé i de posar-ho al servei de tothom, no ho ha pogut fer i no ho està fent, imagina la
privada, sí, sí.
Perquè això és una qüestió de reducció de costos, de baratir el funcionament. I això, compra't un bitllet de tren o de avió sense tenir un mòbil o accés a internet. Impossible, és pràcticament impossible. I és això, perquè és molt més eficient, molt més aparat, molt més rentable fer-ho d'aquesta manera.
Francesc, una abraçada gran, cuida't. Sí, bona tarda.
Igualment.
Francesc Núñez. Enric, sembla que sí, que li caldrà un telèfon o alguna cosa un dia d'aquests.
Em temo que sí, temo que sí.
Però li fa mandra, eh? Veig que li fa mandra, eh?
En Kafka ja deia en el seu dia que en la teva guerra contra el món més val que et posis del costat del món. Perquè si no, tens les de perdre.
Però de moment ho porta bé, vostè.
De moment sí.
Està
moment
molt sí. Bé. Però, digui.
El que passa és que hi ha serveis que existeixen, però com que jo no sé que existeixen, no ho trobo a faltar. Som com si hagués nascut al segle XIX, que no trobaven a faltar el televisor, perquè no el tenien ni el podien imaginar-se.
Ja gràcies, no gràcies per venir, Enric. Ha estat molt amable. M'ha agradat molt que vingui al programa. L'Enric Barba, senyores i senyors, fem una petita pausa, que són les 5, i quan tornem de les 5 els presentarem un projecte preciós, però molt, molt bonic. Es diu Voces. Es diu Voces amb Z. I són 700 nens els que hi ha al darrere. Els hi expliquem de seguida aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Tornem de seguida. Fins ara.